Cugat Media. Notícies.
Bon dia. Sant Cugat acollirà la Gimcamà d'una gimcama per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip. Aquest dissabte, coincidint amb el Dia de la Ciutat Educadora, la plaça de l'1 d'octubre i els voltants del monestir es convertiran en l'escenari d'aquesta gimcana, que aplegarà un miler d'infants de primer a sisè de primària. Una iniciativa de l'Ajuntament, en col·laboració amb Innovamat i Abacus, on també hi participarà Cugat Media, amb un directe a peu de carrer del programa L'Hora dels Joves. Les inscripcions es van tancar aquest dimarts quan es va arribar al miler de participants registrats. Els vots majoritaris del govern de Junts i Esquerra han fet prosperar el primer tràmit d'un pressupost municipal que aspira a salvar en breu el dèficit financer. Amb el vot contrari de tota l'oposició, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha retret als partits la manca de suport quan l'Ajuntament està tutelat econòmicament per la Generalitat. Les esquerres han emplaçat el govern a treballar per una ciutat que combati les desigualtats socials en un context de creixement poblacional, mentre que el PP i Vox han per sumar la taxa de residus a la butxaca dels contribuents. Sant Cugat ha acollit aquest dijous un dels tres sopars solidaris que es fan a Catalunya per recaptar fons per al projecte Lliures, una iniciativa que té per objectiu lluitar per l'erradicació de la pobresa a través de projectes transformadors. A la trobada que ha tingut lloc a la Masia Can Ametller s'han presentat dues de les iniciatives finançades pel projecte, centrades en la inclusió laboral a la Sénia i l'abandonament escolar de les noies a l'Hospitalet de Llobregat. La vetllada també ha comptat amb una xerrada entre la periodista Sant Cugat Atenca, Mònica Terribas, i l'activista i exdiputat David Fernández. I el Nadal arriba a Sant Cugat aquest divendres amb una gran festa. Tallers infantils i dues cercaviles de la llum amb les bandes de música de l'Escola Fusió i de l'Escola Municipal de Sant Cugat seran els encarregats de portar la màgia nadalenca a la ciutat. Tot i això, el plat fort arribarà amb l'encesa de llums a 6:45 de la tarda a la plaça d'Octavià. Valldoreix, per la seva banda, també dona la benvinguda al Nadal aquest divendres amb un seguit d'activitats familiars que començaran a partir de les 5 de la tarda. I Sant Cugat acull aquest diumenge la segona fira del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Ubicada a la plaça de l'OM, comptarà amb l'actuació musical d'Árboles Amarillos, el grup de música inclusiu Taller Jeroni de Moragues. També comptarà amb una batucada.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 29 de novembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Dolors Vilarassau, Rogeli Padró i Toni Ramon, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Parlarem d'habitatge amb Lluís Osta, arquitecte, urbanista i exgerent de Promusa, a més de membre del Comitè de Persones Expertes de l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui, en Protecció Civil, parlarem del voluntariat amb Toni Royo, coordinador d'emergències, i Patrícia Pulm, presidenta de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. I afegirem una mica de cinema per repassar les estrenes de la cartellera santcugatenca i conèixer quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Sílvia González. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà, ja ho sabeu, per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I avui volem parlar dels reptes del pressupost de l'any que ve a la ciutat, entre d'altres temes. A la Dolors ja li agafes garrifant-se. Ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, i el Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
Bon dia.
Fas garrifança, això del pressupost?
Ui. Home, més que res, que no entenem tant de números, vull dir, bueno, sabem quatre coses, més que res, a veure què dic.
Al final, sí, pressupost, tots en tenim una casa, no? Home, també, sí, el que passa és que, evidentment, no és el mateix gestionar el pressupost domèstic.
Jo tinc un marit que és economista, però els números de casa
els portes tu.
Els faig jo. I llavors, des d'aquest punt de vista, et puc dir que sí que sé fer-ho.
Allò però... no estirar més el braç que la màniga.
Bueno,
no?
Sí.
A vegades.
Sí, sí, sí.
A casa. Després, en temes serveis públics, ja, ja hem de veure si, com ha de ser. Bé, els vots majoritaris del govern de Junts i Esquerra han fet prosperar el primer tràmit d'un pressupost municipal que espera salvar en breu el dèficit financer que té l'Ajuntament. Amb el vot contrari de tota l'oposició, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha retret als partits la manca de suport quan l'Ajuntament està tutelat econòmicament per la Generalitat, recordem, per aquest dèficit que arrossega. Les esquerres han emplaçat el govern a treballar per una ciutat que combati les desigualtats socials en un context de creixement poblacional, mentre que el PP i Vox han carregat per sumar la taxa de residus a la butxaca dels contribuents. A l'espera que la liquidació pressupostària confirmi si Sant Cugat sortirà o no del pla de sanejament, el govern ha dissenyat uns comptes amb uns ingressos corrents de 153 milions d'euros, això és un 16% més que l'exercici anterior, i un estalvi brut de 11 milions. Comencem pel principi. Com valoreu que el govern hagi revertit aquests els 22 milions d'euros de dèficit en un any, si és que així? Recordem o confirmés la liquidació anual que previsiblement podrem conèixer a finals de gener o a principis de febrer, a tot estirar. Rogeli. T'ha tocat.
Sí, sí. No, clar, a veure, el poble, la gent d'aquí, la gent, que els contribuents, això no ho vivim bé, jo almenys. A veure, si d'entrada... ens diuen, d'acord, hi ha un forat de 22 milions d'euros. Llavors, primer de tot, s'ha de demanar responsabilitats, que això ja ho hem fet, però a mi em costa d'entendre com es pot arribar amb una xifra tan elevada, amb una ciutat en què els impostos són cars, que tenim la fama de ser una ciutat amb un ricota rica, allò que la gent que no és veritat, que això es pot contradir, perquè no tothom té diners, hi ha gent que va cada dia a Càritas.
És la tirania de les mitjanes,
sí,
eh?
Sí, sí. I llavors a mi em costa d'entendre que dins del propi ajuntament no hi hagi hagut aquests anteriors anys un control del tema econòmic que és prioritari en un ajuntament. Això per començar. I després, clar, ara l'excusa també dels que farà 2 anys que estan a l'Ajuntament, doncs una mica és això, d'anar retallant per aquí, anar retallant per allà. De moment no veiem que s'hagi fet grans coses. Hi ha un programa de govern que es va presentar a les eleccions, i que de moment encara no hem vist res. Com sempre, veurem l'últim any que es comencen a fer coses. I això m'indigna, no m'agrada, perquè des del primer dia els governs, siguin quins siguin, siguin del color que siguin, jo crec que hem de començar a actuar, de posar en marxa allò que durant les eleccions han fet. Jo em sento, per tant, una mica decepcionat. Això d'una banda. I de l'altra banda...
De la classe política en general,
sí,
Rogeli?
Sí, sí. No, estem parlant de Sant Cugat, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, de Sant Cugat. I, per tant, tampoc hem vist grans coses. Sí, està fent el pavelló... Aquell pavelló...
El complex aquàtic de Mirassol, que està en la primera fase.
Sí, quedarà preciós i molt bonic, està molt bé. Però vull dir, tampoc s'han vist grans coses. Ja sé que l'excusa pot ser de dir, necessitem temps per asseure'ns, per parlar, per posar tot el tema econòmic en marxa, per posar-ho tot en ordre, i llavors començarem a fer coses. D'acord, ja estic d'acord, perquè això, cada traspàs de govern passa coses semblants. Però jo crec que hauríem de començar a actuar de la manera que sigui. S'ha parlat dels autobusos, no? L'acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona.
De fet, això hauria de suposar un ingrés per l'Ajuntament, sí, si finalment la EMB sí paga
però
aquest servei d'autobús.
Els ciutadans necessitem veure com s'avança i que no únicament es parla del dèficit que ens han deixat i de les coses que han fet malament l'anterior govern.
No, jo el que m'agradaria valorar és si realment s'ha fet aquesta neteja de 22.000 euros a costa...
22 milions,
sí. Milions, sí. Mm. A costa de qui s'ha fet aquesta retallada. Perquè de vegades, vull dir, de cop, vull dir, hi ha com una opacitat també amb les coses. Per exemple, el centre d'art...
Maristany,
no es pot pagar un lloguer. Què ha costat el manifesta? O sigui, hi ha una opacitat amb com s'ha produït, la gent que hi ha participat... Vull dir, tot de cop t'has trobat amb una macrohistòria aquí a Sant Cugat, que potser sí que ha vingut gent de fora i potser sí que és interessant de cara al màrqueting de la ciutat, però quina aportació real ha fet el manifest a Sant Cugat? Sé que això és molt... bueno, els progres, molta gent criticaran, bueno, aquesta dona, clar, li agraden les coses de poble. No, jo sóc una persona que estimo la meva ciutat, però intento pensar en global. Uh-huh. Però l'aportació, per exemple, d'aquest esdeveniment, jo encara mai he sabut ben bé què és, i després, com s'ha finançat això? O sigui, no hi ha diners per una cosa d'aquí Sant Cugat, que és aquest centre d'art Maristany, i la gent no hi és, i aleshores si hi ha diners pel manifesta. Ah, no sabem què ha passat. I després que també, vull dir, aquests s'ha fet a còpia de retallades, uh-huh, sobretot a les entitats aquestes solidàries, les entitats culturals, vull dir, bueno, i qui, no sé qui més ha rebut, però les entitats culturals i les entitats solidàries, sobretot, han rebut moltíssim.
De fet, a la festa de tardor, precisament, es va posar sobre la taula, es va reivindicar aquestes retallades que havien patit les entitats en tota la seva diversitat de la ciutat, i el 0,7% que tradicionalment del pressupost municipal que s'havia dedicat a les entitats solidàries i de cooperació, doncs també s'havia vist una partida retallada gairebé zero. Sé que s'ha intentat a poc a poc anar revertint i aportant aquesta situació, però hi havia entitats que deien que estaven a punt de desaparèixer perquè no tenien diners per seguir endavant amb
clar,
els projectes.
Has de fer una activitat. Quan la fas... a lo millor l'has de fer abans de que fins i tot que sàpigues quina quantitat et donaran. Quan saps la quantitat que et donaran, I tampoc saps quanta la donaran. Hi ha molt poques entitats que tinguin
una solidesa
econòmica com per començar una entitat si no tenen diners a caixa. Aleshores, vull dir, entre això i el sistema burocràtic aquest que és impossible, el sistema burocràtic amb el que està sotmès, necessites gent i persones expertes per fer tot aquest funcionament. Vull dir, actualment és que les entitats, a part de quatre entitats que puguin tenir doncs aquesta estructura més important, és quasi inviable estar en una entitat.
Aprofito que sou gent d'entitats i que sou gent de cultura. Creieu que hi haurà canvis de cara a l'any que ve amb les subvencions en lliure concurrència en lloc de les nominatives? Quina creieu que és la millor opció per a la salut de les entitats?
És una amenaça que hi ha damunt de la taula des de fa anys, i només recollint el fil del que deia la Dolors, els últims 10 anys l'augment de burocràcia és increïble. O sigui, jo que porto uns quants anys treballant en entitats i ja els últims anys concretament amb la direcció de l'Ateneu, és una bestiesa el nivell d'exigència i control per part de totes les administracions. Però, i a més de càrrega de feina. I la reflexió que fem moltes vegades, sobretot ara em refereixo a temes de polítiques socials, del Departament de Drets Socials de la Generalitat, etc. Tenim el tema de salut mental. Sí. És fer la reflexió de no veieu que estem més estona preparant-vos papers, perquè dades en volen moltíssimes. Ja no només és el control financer, és dades i dades i assistència i assistències per cada setmana i quan ha entrat aquest usuari, quan ha sortit. Si tot això fa que la persona, que en el nostre cas és una psicòloga que ha d'atendre aquestes persones usuàries, estigui fent papers, no estigui atenent a les persones usuàries. Llavors, o sigui, és tot un cúmul de despropòsits. Torno al tema que em preguntaves.
Tenint en compte que moltes entitats tiren endavant gràcies al voluntariat de moltes persones.
Sí, clar, jo em queixo des d'una entitat professionalitzada.
Totalment.
O sigui, ja que viuen, el drama que viuen les entitats de Sant Cugat i d'altres municipis que no poden fer aquest salt és increïble. I entitats que, no diré noms, rebem a casa nostra amb ganes de llançar la tovallola, perquè primer venen i ens pregunten, no, escolta, això com ho feu? Uh-huh. Intentem fer aquesta mena d'assessorament, entre cometes.
Per aigües, que és l'Ateneu, eh?
I el drama està que la gent està esgotada. O sigui, les juntes volen fer la seva acció. Una entitat que faci X vol fer X, no vol fer paperassa. Llavors, les juntes acaben esgotades de tota aquesta burocratització absoluta que hi ha en aquests moments. I, per tant, en uns anys veurem gent que tirarà la tovallola, i és una cosa que a mi em dola l'ànima.
Per tant, que les subvencions siguin en lliure concurrència en lloc de nominatives, creieu que pot comportar la desaparició de determinades entitats perquè requereix una burocràcia?
No, la desaparició la provocarà la burocràcia.
La burocràcia.
Perquè que siguin... O sigui, aprofitaré a explicar la diferència entre les nominatives i les de lliure concurrència. Al final, nosaltres, a la nostra entitat, tenim conveni i tenim alguns projectes que no entren en aquest conveni, que per tant hem de sol·licitar aquestes de concurrència i les tindràs o no les tindràs. L'única diferència és que el conveni ho saps amb antelació. No el reps amb antelació, però ho saps amb antelació.
Tens una garantia.
Tens certa garantia. A més, els convenis passen per ple. La subvenció és nominativa perquè justament en el pressupost municipal hi ha una línia del pressupost amb noms i cognoms que posen al nostre cas Ateneu, Sant Cugatenc, activitats de cultura, tant. Llavors això és molt transparent, ho veu tothom, i ha d'estar degudament justificat, que ningú es pensi que és que l'alcalde de Tor posa en un pressupost que li donarà tant a l'Ateneu, a Pedra i Sang o a qui sigui, i sense cap mena de justificació en absolut. I els passos són molt similars als de lliure, als de concurrència competitiva, perquè tu fas una sol·licitud d'aquest conveni, per tant justifiques tot allò que faràs i fas, com no pot ser d'altra manera, una justificació d'aquest conveni, on presentes una liquidació pressupostària, i en el nostre cas l'any passat va ser presentar el 100% de les factures, nòmines i comprovants de pagament, que això són, en el nostre cas van ser crec que 1.687 documents, que no sé si l'Ajuntament tindrà temps de llegir-se'ls, però nosaltres vam entregar 1.687 documents, això és una bogeria, no ens ho demana ningú, ni Generalitat, ni Diputació, etc. Per tant, el control és exactament el mateix, el ritme de sol·licitar-ho any rere any és el mateix, l'únic que tens és una garantia a principi d'any d'una xifra. I ja està, és la diferència. Lo seu seria, jo crec que no han de desaparèixer els convenis, evidentment s'han de justificar amb la seva totalitat i argumentar per què es mereixen aquests convenis unes entitats, i a més el que caldria és pensar en convenis plurianuals, que les entitats puguin planificar a anys vista.
Una mica llarg, vista, no, mirada llarga.
A uns 3-4 anys vista, que tu puguis fer una planificació de la teva entitat, de projectes...
Termini,
sí, 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 i
perquè,
que
clar, es pagui tu, termini. Si un dia vas a Hisenda i et retrasses un dia, i et cobra, vull dir, ja has de pagar un plus.
Una penalització.
En canvi, una subvenció te la poden allargar i ara ha passat això, ara allò... I, no, però el tema aquest de la burocràcia, que sembla... un tema més subsidiari, que sembla que els diners que cobren les entitats és un tema importantíssim, perquè moltes entitats, com ha dit el Toni, desapareixeran per això. Jo, per exemple, que sóc, bueno, que porto l'Associació Amics de Pedra i Sang, nosaltres no tenim una estructura com la que té l'Ateneu. Som els de la Junta, tot és voluntariat, no tenim ningú que ens faci cap tipus de feina. Personalment, penso que em passo més temps fent papers i demanant subvencions i fent memòries i tot això, que no passa amb el meu tema artístic. O sigui, jo he arribat a la conclusió que la burocràcia és una cosa perversa perquè la gent estigui entretinguda. O sigui, és una cosa tan perversa que em sembla que ja no saben ni com sortir-se'n els polítics, o sigui que ens entra ni les persones ni els usuaris. Vaig sentir un parlar a la Marina Garcés sobre aquest tema i era interessantíssim el que va dir, no? Va dir que se'ns ven el fet de que, bueno, d'internet i de tot això com un sistema democràtic i deia que és un sistema totalment antidemocràtic. Primer de tot perquè no hi té accés tothom. Gent gran, gent que no té ordinador, gent sense papers, o sigui, no tothom. I després que és un sistema fet perquè la gent ens sentim com desprotegits i analfabets. Perquè no entenem què passa. Llavors, tu et sents com un analfabet en aquest tema.
Això, i llavors, passa moltes coses amb la relació amb l'administració,
sí,
no?
Exacte.
En general, amb Hisenda,
sí,
amb Seguretat Social...
I llavors hi ha una èlit que és la que domina això. Clar, jo vaig a l'Ajuntament i em diuen et faré una bestreta, et faré no sé què nominatiu, et faré no sé quantos. Jo penso, feu-me el que vulgueu, dieu-me quan em pagareu i dieu-me què he de presentar. Però vull dir, no m'expliqueu històries, perquè jo, la meva professió, jo em dedico a una altra cosa.
No és de gestora.
Sí, i llavors, no, però el sistema pervers és que hi ha uns que saben com manipular el llenguatge i tots els demés no sabem manipular. I estem tots perduts, jo crec que fins i tot els polítics, perquè contínuament els tècnics estan en uns punts, doncs, de que els hi revoquen coses que diuen. Vull dir, jo a l'Ajuntament estic tipa de que em diguin ara això, ara allò, ara no cap aquí, ara no cap allà. Jo veig que no s'aclaren, tampoc. Vull dir, és un sistema molt complicat.
Podem fer un capítol dedicat a la burocràcia. No?
A la burocràcia, sí.
I tot això reverteix de forma negativa en les entitats.
Home, i tant, clar.
I va haver un moment, fa bastants anys endarrere, que hi havia frases com les que la cultura o l'associacionisme a Sant Cugat era la base més viva era la base que movia el poble. I això s'ho posaven a la boca molts polítics i deien que efectivament, la base de Sant Cugat a nivell associatiu, així en general, eren les entitats. Home, jo ara crec que hem passat a una situació molt delicada i diré, només citaré un exemple. Per exemple, a l'Associació d'Amics de Sant Antoni, l'any passat van fer una cavalcada que feia pena, així de clar. Eren quatre carrosses, quatre carros i ja està. I sabeu què? A més, fa 4 dies encara no havien cobrat la subvenció de l'any anterior. Encara no l'havien cobrat. I la subvenció serveix no per anar-se'n a esmorzar ni per pagar no sé què. Era per pagar a la gent que venien de fora, de Martorell, que venien de les Terres de l'Ebre, que venien de Girona, de Lleida, de tot arreu.
Sí, sí.
Tot el que hi havia, feia pena.
Sí, els presidents i les juntes han d'adelantar
sí,
diners.
En canvi, a Rubí, Terrassa, Sabadell, aquí mateix a Cerdanyola, això s'ha mantingut. I què estem perdent amb tot això? Permeteu-me que us ho digui, també estem perdent les nostres arrels. És una tradició viva, per exemple, aquesta, que ens l'estem polint. I el que esteu dient del tema econòmic és gravíssim. és gravíssim, perquè, clar, les entitats, si no tenen una subvenció, no poden actuar, no poden fer la seva feina.
I per situar-nos, quan estem parlant de la xocolata del lloro, vull dir, que els capítols pressupostaris destinats a entitats és ridícul, molt ridícul, en tot el muntant pressupostari d'un ajuntament com el de Sant Cugat.
De fet, l'Ajuntament diu que mantindrà la premissa de blindar el pressupost en tema de drets socials, d'ocupació, d'habitatge, d'educació i en cooperació. Es treballarà, diuen, per recuperar aquest 0,7% solidari, que són 917.000 euros. En el cas que efectivament es digui que s'ha pogut eixugar aquest deute dels 22 milions d'euros i es puguin fer inversions, que és el que en aquest moment està congelat, quines creieu que són les línies prioritàries per a la ciutat?
No, habitatge, drets socials, i jo diria que cultura també, perquè el tema de cultura sempre es pren, sobretot els que fem teatre i coses d'aquest tipus, com un entreteniment, no? És com una cosa que ve a més, no? I en canvi la cultura no és vist com una de les potes fonamentals de la gent, de la cohesió social, o sigui, fixa't que tant a nivell estatal com a nivell de Generalitat com a nivell d'Ajuntament, la cultura sí, ara sí, anem a fer el Nadal i que ens facin coses, ara és l'estiu també, que ens distreguin una miqueta, no? Però no es veu com aquesta cosa integral que necessita la persona, doncs, per prosperar i tot això, no? Llavors, jo la cultura també trobo que és un fet fonamental, no? No només entesa com un entreteniment, sinó com a moltes coses més.
I com una manera d'integrar-se també, perquè sí. Sant Cugat ha fet un creixement, això tothom ho sabem, estem ja als 100.000 habitants,
si és que no hi som.
Ha crescut molt, ha vingut molta gent, una manera excel·lent, a part de les escoles i d'altres àmbits. El tema de la cultura és un àmbit importantíssim per a integrar tothom i perquè tothom se senti de poble, perquè forma part de qualsevol de les moltes entitats que hi ha.
Allò de viure a Sant Cugat i no viure a Sant Cugat. No?
I que fa créixer la persona, no?
I tant, és, segur.
Vull dir, la cultura et dona criteri, et dona creixement personal. Jo crec que després de les necessitats bàsiques de menjar és la cosa més important, perquè només menjant no passes de ser un animal que necessita subsistència. El que ens fa persones és aquest creixement, aquest donar eines, donar criteris, doncs, perquè les persones també siguem persones, no?
Crec que, com que som gent de cultura en aquesta taula, ens ha quedat aquestes línies aquest sentit.
Gent de cultura, però que també
fem moltes
som conscients d'altres
necessitats,
d'equipaments.
Habitatge, per exemple.
Habitatge és claríssim. Habitatge, el que sí que hem també una gran aposta per habitatge, voldrà dir creixement de la ciutat. Això, malauradament, va lligat i, per tant, ho hem d'assumir. L'altra cosa és com s'assumeix, a quin ritme s'assumeix, no? I amb quin model de ciutat. Jo crec que falten molts equipaments que acabaran sent desllorigadors de moltes coses. Per exemple, es va anunciar fa temps que es tornava a posar damunt de la taula la comissaria de la policia local al costat dels Mossos. Fantàstic. Ens deixa un equipament alliberat al costat de l'Ajuntament que podem posar-hi serveis socials, que ara els tenim molt apretadets a Casa Mònaco. La Biblioteca Central, que si ho gestionem bé, entre l'àrea metropolitana i la Diputació ens la podrien pagar. Amb això també buidem l'actual biblioteca Gabriel Ferreter i podem guanyar un centre de...
Un espai.
D'arts plàstiques. També traiem pressió de la Casa de Cultura per actes, perquè ja preveu petites sales d'actes. No? O sigui, jo crec que cal asseure's, mirar el plànol de la ciutat i començar a fer aquests equipaments que jo crec que desllorigaran moltíssimes coses que ara tenim pendents. Si es fan els jutjats, alliberem la plaça Barcelona del que és l'actual jutjat de pau, per tant, i registre civil. Llavors, guanyem espais també al centre de la ciutat. La compra del CPA ens permet guanyar un espai al centre de la ciutat. O sigui, jo crec que hi ha molta feina a fer i que ben pensada, jo crec que amb unes inversions no molt, molt descabellades, sobretot anant a buscar aquests finançaments externs, podem desllorigar moltes necessitats que té la ciutat. I posaré damunt la taula dues coses que jo vaig ser regidor el 2003, com sabeu. Les portàvem ja des de feia anys treballades o reivindicades, que era la sala de concerts i la Biblioteca Central. Això, doncs, més de 20 anys després, encara no hi és. I a la sala de concerts li afegiria, o podria ser el mateix equipament, un espai firal. Sant Cugat No pot ser que no tingui un espai. Jo sempre he dit allò del pavelló sense parquet.
Mm-hmm.
Val? Perquè la que fem un pavelló amb parquet,
quan plou,
jugarem esports, que falten fan també, eh? Però aquell espai on una festa de tardor, per exemple, es pugui acollir si hi ha previsió de pluja, uh-huh, on un ball de carnaval es pugui acollir si hi ha una previsió de fred i pluja, on tantes activitats podrien acollir-se a la ciutat, no? Uh-huh. I això, torno a dir, és un pavelló sense parquet.
El tema d'equipaments és un tema que fa molts anys hi havia un pla d'equipaments que sí, no sí, es va dur a terme, hi havia una comissió de sobre els equipaments, i el tema de la Unió que està pendent,
sí, sí,
déu-n'hi-do,
sembla,
eh?
Que a finals d'any que ve hauria de,
sí,
d'estar... Sí, sembla.
És l'enèsima data.
L'enèsima data, sí, és veritat, és la història de mai acabar. Bé, queda molta feina per fer. No m'agradaria acabar sense parlar d'una iniciativa que aquestes dates sempre està sobre la taula, que és la Marató antiga de TV3, ara del 3CAT, que en aquesta edició recaptarà fons per a la recerca de malalties respiratòries i per la seva sensibilització social, unes patologies que de fet afecten 2 milions de persones a Catalunya i que són ja la tercera causa de mort. Aquesta setmana hem tingut les dades de contaminació de tota l'àrea de Barcelona, que també ens fan recapacitar. Rogeli, precisament tu proposes un acte, una activitat, sí, una subhasta, en aquest cas, per recaptar fons per aquesta marató.
Hi ha diverses entitats, escoles, associacions que han preparat tot d'actes per, uh-huh, per la marató del dia 14-15, és el cap de setmana aquella, però pot, sí, ser abans i després, eh?
Sí, el dia de la marató televisiva, diguéssim, és el 15,
mateix,
però les activitats s'allarguen per, sí, davant i pel darrere.
Jo he preparat una... Hi ha molta gent que ja ho sap, que jo vaig treballar a l'Ajuntament, al Departament de Cultura, una de les meves dèries sempre ha estat l'art, també, uh-huh, entre d'altres, i tinc una col·lecció d'art a casa important, i tinc recollides, marcades una cinquantena d'obres que les poso a disposició en una subhasta d'art que tindrà lloc el dia 14 de desembre a les 6 de la tarda per la Marató, tot per la Marató, tot, i que les obres són d'origen particular, meves i d'altres que estan recuperades, donades o fins i tot a vegades trobades amb algun contenidor, eh? Obres autèntiques i importants. Obres també de gent de Sant Cugat, artistes, per tant també és una manera de promocionar
l'art
local, i que tindrà lloc a la sala Abacus, al carrer de la Torre 8 de Sant Cugat. Us convido a tots que vingueu a les 6 de la tarda i segur que us emporteu alguna obra d'art que està bé, que les lluïu, i si són de Sant Cugat encara més, a les vostres llars, o les regaleu per Nadal, que és una bona manera, uh-huh, de fer també, però també, sobretot, de contribuir en aquesta marató.
Com funcionarà la subhasta?
Les obres estaran totes allà. Hi ha una altra exposició, perquè hi ha en aquests moments una exposició de fotografia, uh-huh, però jo mateix em posaré allà al davant, començarem la subhasta, com
saps,
ho feia...
Saps el mestre de cerimònies.
Sí, 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 sí. Jo me lo quiso, jo me lo gomo, com deia aquell Don Palomo, eh? Com ho feia el Blanes.
Sí, bueno, però tens experiència, tu ets locutor, no?
Sí, sí. El Blanes ho havia fet al claustre del monestir amb obres i donava tots els ingressos a la llar d'avis de la parròquia. Doncs en aquest cas serà per la marató, i espero que la gent vingui, que s'ho endugui tot, i tot és per la marató, i és una manera de contribuir i també de donar a conèixer, doncs, aquestes malalties respiratòries, i també de que els catalans, que sempre ho hem estat molt solidaris,
sí,
i grans donants, a diferència, no em vull comparar amb ningú, però és igual, a Catalunya, a Sant Cugat i a Barcelona també, la gent és molt solidària. Jo espero, i us espero, que vingueu, col·laboreu, us emportem alguna obra i col·laboreu amb la Marató.
Us agrada la iniciativa de la Marató? 33 anys ja que es fa aquesta, home, iniciativa, o també assenyala d'alguna manera les mancances que,
exacte,
tenim en recerca i finançament científic?
Exactament. Sí. Aquest és el problema. O sigui, que la gent és solidària, és claríssim. Bueno, tu mateix acabes de dir això, però el fet mateix de la marató i la millonada, no, mm-hmm, sé si és molt o poc per la investigació en si, però la millonada...
Mai és prou, no? No,
sí, clar, però la millonada que es recapta és realment un fet molt important. Ara, és clar, la pregunta està... No és l'Estat qui hauria de cobrir aquestes mancances. Jo, per exemple, em sembla que hi va haver un any que es va fer una marató sobre la pobresa, i això sí que ja ho vaig trobar. Mm. Això ja ho vaig trobar, bueno, semblava la caritat franquista, això, vull dir, per recollir pels pobres, home, per favor, és l'Estat que a través dels impostos del que sigui, i menys Copes Amèrica i menys coses de medalles, no, que ha d'invertir en aquests temes, ha d'invertir en sanitat, en investigació, vull dir, que ens posem les piles i que ens deixem de mamarratxades, no? Vull dir, d'estrelletes de Nadal allà al mig de... que no sé què valen, no? I la corona gastant-se les 170.000 euros en fotografies, no? Vull dir, és que és increïble. Estem a uns punts que és increïble. Vull dir, hi ha unes coses bàsiques que no es compleixen. I, en canvi, vull dir, es gasten... Què els hi passa als polítics? Sí,
el que deies de la corona... Feia 4 dies que van anar a València,
sí,
allà a Solidària i tal i qual, sí, i cada 4 dies es gasten milers i milers, sí, de...
Fa temps que s'esperen aquestes fotos, que hi
havia aquestes fotos.
A veure,
una vergonya.
Toni, un minut.
A veure, totalment d'acord amb el que dieu de la part caritativa de la Marató. No, la investigació no ha de viure de la Marató.
No.
Això és claríssim, i a més, moltes vegades, i sobretot quan parlem de la pobresa, aquella que es va fer, és una neteja de consciència de moltes persones que durant l'any després pagarien patades, ho deixo aquí, i neteja d'imatge a moltes empreses. Dit això, no ha de dependre de la Marató, però la Marató sí que li hem de reconèixer a una part pedagògica, divulgadora,
Està de sensibilització.
De lluita contra l'estigma de moltes malalties, que malauradament moltes malalties encara van acompanyades d'estigmes, i també de la prevenció, que això hi guanyem tots. Al final, a conèixer a fons una malaltia durant el dia de la Marató i previs, no?, que et van informant, la prevenció en salut que tu mateix pots fer per evitar, doncs, o en el cas que la tinguessis, doncs, viure-la el millor possible, etc. Jo crec que és un paper important que no hem de menys tenir, però evidentment el finançament ha de dependre dels estats.
Se'ns acaba el temps. Rogeli, Toni, Dolors, moltíssimes gràcies. Ha fet aquesta reflexió també sobre la Marató. Tothom convidat a la subhasta d'aquestes obres d'art que posa a disposició de la ciutadania el Rogeli el dissabte 14 de desembre a la Sala Bacus a les 6 de la tarda.
Sí, senyora.
Moltíssimes gràcies i que tingueu molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per reivindicar el dret a l'habitatge digne. La rebaixa del 50% dels lloguers, la garantia de contractes indefinits per als llogaters i llogateres, la recuperació d'habitatges per a l'ús residencial i la prohibició de la compra especulativa són quatre de les demandes que el sindicat de llogateres ha posat sobre la taula. A més, des del sindicat s'ha fet una crida a l'organització d'una vaga de llogaters. La situació a Sant Cugat també és complicada. De fet, amb una mensualitat mitjana de 1.419 euros, segons dades de l'Incasòl del primer trimestre del 2024, la ciutat se situa com el segon municipi català amb el lloguer més car del país. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres el Lluís Osta. Ell és arquitecte, urbanista, molts de vosaltres el coneixereu perquè és exgerent de Promusa i també va ser l'expresident dels gestors d'habitatge social de Catalunya i forma part del comitè de persones expertes de l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, per posar una mica de context a tota la qüestió de l'habitatge, que no és senzill. Segons el sindicat de llogateres, es va manifestar aquest dissabte a Barcelona 170.000 persones, la Guàrdia Civil ho xifra en 22.000. En qualsevol cas, són moltes persones disconformes amb els preus del lloguer, disconformes i preocupades, sí. Diria jo. Amb tot el teu bagatge en el sector de l'habitatge públic, com hem arribat fins aquí?
Home, hem arribat fins aquí perquè l'habitatge, que és un dret, també en el món capitalista que estem, ens agradi o no, és un bé mercantil. I s'ha donat més preponderància a la banda mercantil que no a la banda dret, així de clar. I, per tant, el capitalisme aquest doncs, ha fet de les seves... I doncs anat anorrant el dret a l'habitatge a base de d'utilitzar eines i aprofitar els buits legals que tenim amb la llei de l'habitatge per potenciar doncs, tipus de lloguers, els clàssics lloguers de turístics, lloguers de temporada, lloguer d'habitació, etc., per fer més negoci i expulsar doncs, a la gent que hi viu en detriment del que és el lloguer habitual i permanent. Uh-huh. Aquest és una mica el context en què estem.
Quina valoració en fas de les demandes que feien des del sindicat de llogateres?
Home, el sindicat de llogateres, les demandes aquestes són totalment justificades, evidentment. Esclar, els preus s'han pujat a causa del que acabo d'explicar, doncs en els últims 9 anys sembla que són un 70%. És una barbaritat. I això, clar, fa que molta gent no pugui pagar el lloguer. O sigui, en aquests moments tenim que hi ha el 40% de la gent que està per sobre del 40% imprescindible per poder viure, o sigui,
de la renda,
i per tant això és inaguantable, i per tant s'han de prendre mesures que s'han començat a prendre, però molt tímidament i segons com erròniament, perquè s'han deixat buits, etc. S'ha fet una llei de l'habitatge a nivell d'Espanya i ara es volen fer uns decrets, però bueno, el que s'ha d'abordar, sens dubte, és les causes que generen aquest increment de preu. O sigui, s'ha de regular l'habitatge que s'utilitza malament com a pisos turístics, l'habitatge que s'utilitza malament com a lloguer de temporada, com a lloguer d'habitacions, l'habitatge que s'utilitza malament també com a altres usos. Vull dir, no pot ser que hi hagi molts habitatges que són despatxos, que són dentistes, que són consultoris, que són coses d'aquest tipus. Clar, allò eren habitatges que han desaparegut del mercat. Com més habitatges desapareixen del mercat, més pugen els preus. Si això li afegim que...
La llei de l'oferta i la demanda d'aquest capitalisme que assenyalaves al principi.
Clar, és que és inexorable aquesta llei, i és així. I per tant, el que hem de tendir no només és a fer mesures per protegir els llogaters, que ja està bé, sinó que hem de fer mesures per protegir l'habitatge.
O sigui,
mirar que l'habitatge, recuperar-lo. O sigui, tots aquests habitatges que han deixat de ser habitatges, intentar recuperar-los.
Tornar-los a posar al parc d'habitatges.
A entrar.
Lluís, ho dèiem al principi, tu formes part de l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl, una entitat des de la qual heu fet públic un manifest que es diu A la cerca del lloguer perdut. Mm. El títol ja ens dona totes les pistes. Segons el que s'exposa al text, la crisi habitacional té, segons vosaltres, només dues possibles solucions. Ens les expliques? Quina és la proposta?
A veure, són dues solucions. Una és la construcció d'habitatge protegit, públic i amb una escala important. Nosaltres estem fent ara unes estimacions que caldrien a nivell d'Espanya construir cada any 20.000 habitatges assequibles, entenent com a habitatge assequible el que se'n diu habitatge protegit de lloguer, o sigui, uns lloguers per al voltant de 400-500 euros.
Lloguer social.
Lloguer social. No, i després hi ha el lloguer social, que és el lloguer destinat a les persones que no poden ni pagar perquè no tenen feina, perquè estan en situació de violència domèstica, perquè estan sense llar,
etcètera,
que caldrien 10.000 habitatges, o sigui, en total 20 d'assequible i 10.000 de lloguer social.
Som molt lluny d'aquestes xifres.
I això és el que caldria fer. I això és l'única manera de fer-ho, és aconseguir un pacte d'estat. O sigui, perquè s'han de posar d'acord els partits polítics, cosa que avui és molt difícil.
Clar, calen mesures legislatives per fer això possible.
Bueno, esclar, evidentment. S'ha de fer un pla d'habitatge. A 15 anys, nosaltres considerem que a 15 anys vista, construint aquests 30.000 habitatges cada any, es podria pal·liar amb aquest tema. Això seria, diguem-ne, una línia, a més de l'habitatge privat que pugui existir, que també, i la rehabilitació d'habitatges que ara estan en situacions doncs, amb mancances energètiques, de salubritat, etc.
Seria aquesta segona via, no? La això primera, és... la construcció no. de més habitatge, i la segona, la recuperació d'habitatge.
La poso amb el mateix paquet.
En el mateix paquet.
L'altra és agafar els habitatges que tenim ara i recuperar-los com a habitatge de residència permanent. Uh-huh. Que això passa, doncs, per primer regular l'habitatge turístic a base de... una mica ja s'estan prenent mesures, limitar les llicències d'habitatge turístic, uh-huh. i controlar l'habitatge temporal, o sigui que realment qui necessiti habitatge temporal, que hi ha gent que ho necessita, hi ha estudiants, hi ha gent que té malalts a l'hospital, etc. Uh-huh. Bueno, doncs, que realment puguin ser temporals amb una llicència i que realment justificada pel que l'usuari ho necessita. El lloguer d'habitacions, també regular-lo, perquè no pot ser que llogar un pis per habitacions guanyis el triple que no llogant-lo sencer. I després desincentivar l'ús pervers d'habitatges, amb això que dèiem de les oficines. Uh-huh. O sigui, a base de que amb mesures fiscals, amb mesures de tipus ajudant a fer obres, per uh-huh. exemple, reconvertint un despatxos en pisos, als propietaris, si donen-los unes subvencions o coses d'aquest tipus, reduint-los l'IBI als propietaris que fan aquests esforços, reduir l'IBI als propietaris que posen en lloguer preus més baixos del que és el mercat.
Aquests avantatges, diguéssim, fiscals
d'aquest tipus.
Tot això, Lluís...
I després, també, perdona, ja acabo, sí. habilitar els pisos buits. Pisos buits no n'hi ha gaire. O sigui, hi havia la idea de que pisos buits n'hi ha molts. Bueno, n'hi ha, sempre n'hi ha hagut, perquè però hi ha tres tipus de pisos buits. Els buits que estan buits perquè són inevitables, perquè uh-huh. estan en ruïna o tenen unes condicions d'inhabitabilitat.
Difícil.
I després hi ha els pisos de lo que és de segones residències, que de vegades es consideren pisos buits, però no ho són. I després hi ha els pisos de la Sareb. Aquests sí que són els uh-huh. que s'han d'atacar. Perquè realment... el que passa que és veritat que ja hi ha molts pisos de la Sareb que ja han passat o al mercat o al parc públic, uh-huh. però esclar, hi ha molts habitatges de Sareb encara, bueno, que esclar, que són promocions fetes amb un cul de món que ningú vol anar-hi. És complicat.
Tot això que ens expliques, Lluís, són solucions que passen per la responsabilitat de l'administració pública, però amb el problema que tenim d'accés a l'habitatge, tot ha de recaure només a mans de l'administració, o aquí també s'ha de remengar el sector privat?
No, s'ha de remengar el sector privat, evidentment. Aquest pacte d'habitatge no és un pacte entre partits polítics, uh-huh. i prou. Partits polítics entre el tercer sector, sectors socials, uh-huh. que també és del ram de l'habitatge, i les promotores d'habitatge que busquen un benefici ocorrent o normal. No els deixant fora, evidentment, els fons voltor i tota aquesta penya de gent que va a destrossar el sistema, no? Uh-huh. Per tant, sí que ha de ser un pacte a nivell de tots aquests tres sectors, o sigui, l'administració, el tercer sector... I el sector de la promoció immobiliària. Sí, sí.
A Sant Cugat, aquest darrer mes, hi ha hagut unes conferències sobre habitatge, parlant d'una casuística que és molt habitual a la ciutat, que són aquestes cases unifamiliars que trobem en barris com Vall d'Oreix, a districtes com Vall d'Oreix, a Mirasol, a la Floresta, i davant la situació de crisi de l'habitatge que tenim, es parla de fer aquestes reconversions d'habitatges unifamiliars en plurifamiliars. Creus que això seria una bona opció per Sant Cugat, i què s'hauria de tenir en compte també perquè això no donés pas a més especulació, en lloc de ser una part de la solució passés a ser una part del problema?
Bé, jo estic d'acord totalment amb que els pisos, els habitatges unifamiliars puguin passar a ser plurifamiliars. Per què? Per moltes raons. Una, primera, que possibilitaríem que hi hagués més oferta d'habitatge, per tant això va a favor de la pujada de preus. Segona, que hi ha habitatges unifamiliars que són grans, normalment són grans, són habitatges de 100 i pico metres, 200, 300, 400, per tant que es podien subdividir perfectament sense augmentar l'edificabilitat.
I que durant tota la vida, de fet, no tenim les mateixes necessitats d'espai.
Exacte. Bueno, és evident, o sigui, un dels factors importants és que als anys 70, quan es va començar a fer les primeres lleis del sòl i de més, la mitja d'habitants per habitatge eren 4 persones, ara són 2,5, d'aquí 10 o 15 anys serà menys. Per tant, si en un habitatge hi vivien 4 persones, doncs poden perfectament, amb 2 habitatges, ara les 2 persones de cada habitatge. Per tant, això no alteraria res. I, per altra banda, evitaríem el consum de sol, perquè per fer nous habitatges necessita sol. Per tant,
que aquesta és l'altra problemàtica, la possibilitat d'accedir sol públic, que tampoc n'hi ha tant.
Ara, totes aquestes actuacions, aquesta, diguem-ne, que seria densificar, evidentment, per un propietari, si jo tinc un habitatge de 200 metres i en faig dos de 100, hi guanyaré més calés, perquè guanyaré més calés llogant a dos que no a un. Evidentment, això ha de repartir el guany aquest, o el bona part del guany, ha de revertir a la societat a través de la llicència o de el que se'n diu, i que està contemplat a les lleis d'urbanisme, l'actuacions per dotació, que són això, que quan tu demanes la llicència per dir no, aquest habitatge el vull compartir, doncs llavors tu has de pagar un cànon, a part del que és la llicència d'obres, per aquest factor de convertir. I això ha de passar a un fons que serveixi per la promoció d'habitatge públic, o sigui, per tot el patrimoni públic d'habitatge de cada municipi. I no només per aquesta subdivisió d'habitatges unifamiliars, sinó que si en pisos també que són grans, de 200 metres, que poden estar en el casc urbà, o cases grans de poble, que són grans, i també es poden subdividir. O sigui, tot això també pot funcionar amb aquest sistema de les actuacions de dotació. I també, evidentment, quan parlàvem de regular tot el tema dels habitatges de segona residència, els temporals, els turístics, clar, amb la llicència també ha d'haver-hi si es considera que hi ha llocs que han d'haver-hi habitatges turístics, perquè hi ha zones turístiques i lògicament hi han de ser, és un factor que pot valorar-se i s'ha de valorar i s'ha de considerar, doncs també han de pagar una llicència, un cànon que també serveixi per dirigir a les polítiques d'habitatge. I això és el que l'altre, diguem-ne, branca d'actuacions, que són actuacions de tipus legislatiu, fiscal, etc, que no són construcció estrictament. O sigui, s'han d'abordar
des de les dues perspectives. En tot cas, són solucions, com totes les de les qüestions complexes, que no són ràpides d'abordar ni de solucionar a curt termini. Aquest dissabte, una de les portaveus del Sindicat de Llogateres, la Carmen Arcarazo, deia que posava de manifest les persones que ja tenen els problemes per llogar, per pagar el lloguer. Què fem, no, mentre esperem aquesta construcció de nous espais?
És que el que he explicat ara són mesures estructurals, a llarg termini, per 15 anys, per anar fent. Però també han d'haver-hi mesures conjunturals que vagin destinades a protegir els actuals habitants, els llogaters. O sigui, jo el que he dit abans és per protegir els habitatges, perquè hi hagi més habitatges, per evitar la pujada de preus per aquesta llei de l'oferta de demanda. Però, clar, mentrestant també s'ha de protegir els llogaters que hi ha ara, perquè, és clar, si els fotem fora, doncs,
malament. Si lloguers a llarg termini, no?, que reivindicava des del sindicat.
Tot aquestes mesures de lloguers fixes, de control de preus, que ja hi són, i que això afavoreixen el lloguer, també s'han de tenir en paral·lel, evidentment. Sí.
Aquesta llei de l'habitatge que té alguna escletxa, que s'estan aprofitant algunes persones i empreses per fer aquests lloguers d'habitacions.
Sí, perquè és que la llei de l'habitatge s'ha pensat amb la protecció del llogater, però no s'ha pensat amb la protecció de l'habitatge. Aquest és el clic que s'ha de fer perquè entenem resoldre aquest tema.
Ja per acabar, Lluís, a Sant Cugat hi ha 836 habitatges de lloguer assequible, dels quals 572 són de Promusa, 175 són promocions privades i 89 són de la borsa d'habitatge privats de lloguer assequible que gestiona també l'empresa pública, Promusa. Això representa aproximadament un 2,3% dels habitatges de Sant Cugat. què fem amb un 2,3% de...
No, esclar, és poc, és poc. Però, bueno, si ens dediquem, si aconseguim aquest pacte estatal per poder fer tots aquests habitatges, doncs Sant Cugat, evidentment, podrà tenir finançament, podrà tenir recursos, etc. I una mica tornarem o millorarem a l'època de principis d'aquest segle, en la que va haver-hi un pla d'habitatge que es permetia un finançament molt favorable a les habitatges protegits, amb uns preus, amb unes subvencions, etc, que va permetre fer aquests habitatges, si no aquests habitatges no serien. O sigui, recordo que a l'època aquesta de principis de segle, del 2000 al 2010, més o menys, des de promoció hem fet tots aquests habitatges, que no només de lloguer, sinó de venda. No oblidem, no oblidem, i és un factor que també la gent ara diu, oh, s'han de fer només habitatges de lloguer. Jo crec que no. També s'han de fer habitatges protegits de venda.
Perquè en tot hi ha cas, gent... això són després habitatges que perd.
No, no, no.